Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre. Comencem tot seguit l'agrografia d'avui dilluns, dia 13 de gener, l'espai de Ràdio Balaguer, que recordem, dediquem, com sempre, cada 15 dies aquí a Ràdio Balaguer a parlar del sector agroalimentari. Per fer-ho, comptem, com sempre, amb la presència del senyor Josep Maria Roig, impulsor d'aquest programa. Molt bona tarda, bon vespre, Josep, i gràcies, com sempre, per venir.
Gràcies a vosaltres per poder venir.
Bon any també,
bon
Josep.
Bon any, ja ho hem dit, sí, molt bé, fantàstic.
És el primer programa d'aquest 2020, vindran més durant aquest any i en properes temporades, suposo.
Per tant, benvinguts i benvingudes a tothom.
Josep, avui vols parlar de produccions fructícoles i de les seves identificacions.
Exactament.
I és per això doncs, que has convidat dues persones, el senyor Joan Ferreny, fructicultor d'aquí de Balaguer. Molt bona tarda, bon vespre, Joan, i gràcies per venir.
Va, gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
I també ens acompanya el Gerard Pujol, que en aquest cas és fructicultor de Corbins i també president de la DO, de la denominació d'origen del Consell Regulador de la Pera de Lleida. Molt bona tarda i gràcies també per venir a tu, Gerard.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Avui, Josep, com dèiem, de seguida parlarem d'aquesta qüestió amb els nostres convidats de produccions fructícoles. De seguida, com dèiem, en parlarem amb ells. També escoltarem la reflexió que habitualment fas a l'inici del programa sobre el tema que tractem i la part final d'aquest espai de l'agrografia, com sempre, el dedicarem a repassar l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. Farem també l'agenda i, com sempre, ens acomiadarem amb música. Josep, feta la introducció i també la presentació dels nostres convidats, és moment ara ja d'escoltar doncs, la reflexió que, com dèiem, fas habitualment a l'inici del programa sobre el tema que tractem i que recordem com és avui està dedicat a parlar de les produccions fructícoles i sobretot també de les seves identificacions.
Pues molt bé, Sònia, moltes gràcies per aquestes presentacions que ens estàs fent, que això fa que el programa sigui guanyi amb qualitat. Llavors, doncs, de donar la benvinguda als nostres oients i oientes una altra vegada, un any més, i hi som, i podem dir, ja hi tornem a ser, i som-hi. I el programa d'avui, doncs, l'encetem l'any amb les identificacions que tenim moltes i plurals de la fruita dolça i la fruita seca. Vale. Per això tenim aquí a dues persones, com tu ben bé has dit, professionals, que en saben molt. El Joan Ferreny és un veterà productor de fruita d'aquí de Balaguer que ha estat amb, no solament ha produït fruita, sinó que ha estat amb càrrecs de responsabilitat al món i a l'àmbit fruiter. I, com no, el nostre amic Gerard Pujol, podem dir amic ja perquè recorda que va vindre amb aquella jornada d'alimentària i territori, les seves intervencions van ser fantàstiques, van ser profitoses, van ser molt positives. Cal això dir-ho, oi? I llavors, doncs, gràcies per haver vingut i, en fi, i quina reflexió podem fer avui? La reflexió d'avui en podríem fer moltes, i molt delicades, i molt punxents, i molt dolces, i molt de tot tipus. Bé, però farem una reflexió de dir fins aquí hem arribat. I ara què? I ara què? Amb fruita, fins aquí hem arribat. Saps que moltes vegades diem que hem tancat un llibre, que fèiem un llibre, que teníem que encetar aquest llibre. Jo aquest llibre crec que aquest pròleg de llibre ja està tancat i ara comencem el llibre de veritat. Hem arribat fins aquí i ara què? I això ja mos ho diran ells avui i ara què? Amb la fruita se té que identificar. Avui dia no es pot ja vendre res que no estigui identificat d'una forma seriosa, coherent i que se sàpigui el que es menja, el que es consumeix, d'on ve, qui ho ha fet això, i etcètera, etcètera, i quines característiques nutricionals comporten. Això has vist que moltes vegades aquí col·labora amb el nostre programa l'amic Robert Duran, que és el nutròleg de la casa, oi? Es pot dir...
Podríem dir així, sí.
Podem dir així en principi, encara
sempre
que...
Sempre està obert a col·laborar amb nosaltres.
Encara que està obert a col·laborar amb nosaltres, hi haurà altres persones com ell que col·laboraran amb nosaltres, és a dir, que no és ell sol, però vull dir endavant. Per tant, que fins aquí hem arribat. I ara què? Jo crec que el món de la fruita ha sigut una moda. Ha sigut una moda continuada, d'una moda darrere l'altra. I aquestes modes no s'han consolidat, no han fet un sector seriós. Perdoneu, vull dir, no és que sigui un sector de ball de can-can, això no, sí que no és, és un sector serió, però són modes a la de les modes, les modes dels productes, les modes dels patrons, les modes de les varietats, les modes de comercialització, les modes, etcètera. En canvi, no s'ha consolidat res. No hi ha un model, un disseny frutícol al país. Per tant, identifiquem què és el que identifiquem. Aquesta és la gran paraula. Jo crec que aquí aquí l'amic Gerard Pujol m'ho està mirant així una miqueta escèptic, però dir què és el que identifiquem avui. És una altra moda, això, o no? Aquesta és la reflexió. I aquesta reflexió la tenen que contestar en Joan i en Gerard.
De seguida, doncs, parlem amb ells. Hem conegut la reflexió del Josep, la seva opinió sobre el tema que tractem. També hem de comentar, no ho hem dit encara, Josep, que durant el programa doncs establirem connexió telefònica amb la Gemma Cortada, que és la responsable del programa Líder, i em sembla doncs que també voldràs parlar amb ella, perquè ho veig aquí damunt la taula,
d'aquest
identificatiu,
Sònia,
del Nogueramen Boà, d'aquesta nova identificació que ha posat en marxa el Consell Comarcal.
Que no és cap crítica, és una aportació més que crec que la Gemma ens farà de forma positiva,
Molt bé. Doncs ella és, com dèiem, la gerent, la responsable del programa Líder, i de seguida doncs la tocarem d'aquí uns minutets. Exacte. I si et sembla, doncs podem ja començar a parlar
amb
els nostres convidats, el senyor Joan Ferreny i el senyor Gerard Pujol.
Gràcies,
quan vulguis, Josep.
No, només és començar. Començarem avui per al nostre invitat de fora de Balaguer. Li donem aquesta al Joan.
Sí, cap problema.
Al Gerard, dient-li, perdona que tracte de tu, Gerard.
Cap problema.
Així és més familiar el tema, encara que sigui dur. De dir, bueno, això de la DO o de la IGP, de la DO en tot cas, que tu ets el president, i per cert, molt bon president, doncs d'on surt això? D'on ve tot això?
De la DO Pere de Lleida, en aquest cas, eh?
Exactament.
Bueno, jo fa pocs anys que sóc el president de la DO, però bueno, us faré un petit resum. Des de la inquietud del sector per allà el 2003-2004, es creu oportú crear una DO de les terres d'aquí Lleida, en la qual s'inclouen tres varietats. En aquest cas va ser la llimonera, la blanquilla i la conferents, i per fer aquest procés has de presentar a la Unió Europea perquè t'ho aprovin, amb unes característiques que et facin diferent de la resta. És a dir, què vol dir? Que la teva llimonera, per ser una denominació d'origen, ha de tindre alguna cosa diferent a les de la resta que es puguin produir a la resta d'Espanya o a la resta del món. Clar, aquest procés es va iniciar el 2004 i no es va veure la recompensa, és a dir, no es va assolir la denominació d'origen fins al 2011. És a dir, som una denominació d'origen molt recent. Estem dient que este, des del 2011 que està, com se diu, legalitzada al 100% com a denominació d'origen. Una miqueteta, aquesta és la història.
I llavors, el que veig jo, que esteu dintre de l'organigrama del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
Bueno,
perquè aquí tinc aquí un dels de les seccions que hi ha, és la donació de la pera de Lleida, com a responsable, el senyor Gerard Pujol. Això què vol dir? Que vostè és un funcionari o no?
No, jo sóc un pagès. La denominació d'origen té un consell regulador, que és el que marca les bases perquè tota la producció que es ven com a denominació d'origen Pere de Lleida tinguin el mateix criteri, tinguin la mateixa forma i vetllem de que tot això es faci bé. És a dir, jo sóc el president. És a dir, aquest Consell Regulador està format per quatre productors, tres centres que són els que estan transformant avui en dia la denominació d'origen i dos membres del Departament d'Agricultura que vetllen de que tot el que es faci sigui dintre la legalitat dels processos que toque.
És a dir, això és bo dir-ho, perquè a vegades vostè és un pagès fruticultor, de que no cobre exclusivament cap cosa estranya.
Soc un pagès, la meva feina és fer peres, en aquest cas.
Molt bé. Llavors, Joan, el senyor Ferreny, aquesta característica que ha dit el Gerard ara, es nota dintre del món productiu? Ser receptiu, es coneix?
Bé, com tu ho vam visitar abans, dic que això era una moda. I les modes ja sabem tots que ara passa la moda, després, ara ja no és de moda. I això ara s'ha posat de moda. Per què s'ha posat de moda? S'ha posat de moda perquè el que és el tema de la fruticultura, en general, el que és la pera i la poma també, doncs en aquest sector on estem, jo parlo d'aquest sector que és el que conec, i aquesta zona que és la que conec. Jo a l'Urgell no sé com estan, ho sé, però no és el mateix. I la zona d'aquí de Balaguer, la comarca, la Noguera. A veure, la zona que és, ara s'ha posat això de moda, ara està de moda això de la denominació d'origen, però els productors de peu, que sóc jo, sóc un productor de peu, tinc una finca que la domino tota jo, a mi no m'importa res. No noto res. Jo no noto res perquè siguem de producció integrada. Jo hauria de dir, m'haurien de dir a mi, escolta, la teva pera passarà a producció integrada perquè fas tots els requisits que es necessiti per fer la pera integrada i la cobraràs, que és el que a l'últim és el que ens interessa, i la cobraràs més cara. Collons, a fer producció, a fer el D.O. Jo he sigut, sempre m'agrada fer coses aquestes. Per exemple, vaig ser dels primers que va fer la producció integrada. Jo feia la producció integrada, teníem una peri de bons lacte, que era la Carmi Pirla, no sé si la coneixes, molt bona peri, per cert, i ella i jo vam ser els pioners aquí a Balaguer de posar trampes a la finca, cada setmana vaig dir la comptant, vaig fer un tip de comptar cuques aquelles, i vinga, ara tracta, ara no tractes, para. El tema de, per exemple, un tema curiós era llavors teníem la poma, teníem el problema de l'aranya roja, i jo li portava, li deia, nana, que aquí tinc 20 captures d'aranya roja, tinc problemes. Sigues valent, no tractes, porta'm 100 fulles, collons, allà que fa 100 fulles jo de la finca, bueno, va, ho feia, m'escombrava-li les d'allò, no tractes, tranquil. Sigues valent i no tractes, que ho tinc vermell, que tinc... Total, que la pròxima setmana ho tornàvem a fer, diu, veus, tot això és depredadors, tot això abans no, abans ho tractàvem i fotíem allí unes combines de productes que ho pelàvem tot, el depredador i el que no era depredador. Conclusió, que de llavors fins ara no he tractat mai amb aranya. I llavors, això és la producció, fèiem producció integrada, no? Fèiem tramp i fèiem tot això. Doncs pues clar, a mi jo ho fèiem, però què notava? Res. Jo a l'hora de vendre venia igual que tothom. I llavors, això de l'administració d'origen, sí, està molt bé, està molt bé. Compro el producte de proximitat que m'han parlat abans, totes aquestes històries, però el productor coneix això? No.
Gerard, sisplau.
Perdona, no el productor, el que compre. El comprador, quan va al supermercat, sap que allò és... denominació d'origen, sap que allò està tractat d'una manera o d'una altra, no ho coneix. Compre pomes, les grogues, i vermelles, però les vermelles, peres, color verd, ja està. No sap si és Goldens, si és Conferents, si és la Barlet, no ho sap. Per mi, el problema aquest, clar, ells són els que mos han de comprar el gènere nostre, no? Pues haurien d'estar més assabentats ells, i nosaltres servir-los els que ell, el que en aquest cas, com el seu origen, necessita certes coses per tindre de el seu origen i que el comprador ho sapigués. Llavors, doncs pues vinga, i segur que marxaria. Pensem que aquí a Balaguer fa anys enrere hi havia el 70-80% de plantat. Ara som 4. I la majoria no tenim continuïtat. Jo tinc dues filles, que la terra quan jo acabi, pum, s'acabó.
Vale, Joan.
Gerard, què n'opines?
Bueno,
s'informa als consumidors, una pregunta, i després repercuteix la manera de produir en el preu de les diferents produccions que es fan o no?
Primer, voldria fer una puntualització. Evidentment que el sector frutícola aquí a Lleida, inclús a la Vall de l'Ebre, està fent un canvi ràpid. Segurament les nostres plantacions no poden assumir la rapidesa dels canvis que hi ha avui en dia. El que sí que està clar, i avui en dia qualsevol productor que faci fruita, i especialment per a de tindre una traçabilitat impecable, ja parlem de producció integrada, com ha parlat el nostre company, que és un requisit ja crec que mínim per poder vendre la fruita, és a dir, la traçabilitat de la nostra fruita és fonamental. Crec que avui en dia un dels sectors que també hem de veure és que la nostra fruita que estem produint ha entrat en competència amb moltes més altres fruites. Avui en dia, quan tu vas a comprar fruites en una superfície o en una fruiteria, fa 20 anys enrere n'hi havia 10, avui en dia n'hi ha no sé quants, 300.000, diguem, ni per dir alguna cosa. El que sí que està clar és que la majoria de les vegades, quan tu vas a comprar un producte, repeteixis si aquell producte és bo i si té la qualitat gustativa que a tu t'agrada. a la denominació d'origen el que sí que estem fent i estem treballant molt fort és perquè tota aquesta pera que nosaltres venem, aquestes tres varietats, tinguin un mínim de sucre, tinguin un mínim de forma, tinguin les característiques que nosaltres hem marcat com a, perquè sigui una denominació d'origen. És a dir, tota la pera que fem a Lleida no serveix per vendre la denominació d'origen, sinó que és una part, perquè ha de tindre les característiques.
La que compleix el que es determina,
és a dir, han de tindre uns brics de sucre. Per què? Per fidelitzar el client. Avui en dia potser el sector d'aquí ens havíem dedicat molt a produir, però no a cuidar el gust d'aquesta fruita, i des de la DEO ja fa anys que es va apostar a ficar unes característiques perquè amb una carta de colors a l'hora de comercialització perquè sigui més bona, sucres, perquè garantir que aquella conferència, aquella blanquilla o aquella llimonera, quan arribi allí, el consumidor la trobi amb allò perfecte a gust. Evidentment, una de les nostres missions com a la denominació d'origen és fer tota la publicitat que podem dintre del nostre petit pressupost que tenim, que aportem una part la gent que estem associada a la DO i una altra part ve donada pel Departament d'Agricultura, però amb això el control del Departament d'Agricultura sobre el Consell Regulador. I la nostra visió és garantir que la gent que compra DO sigui de la millor qualitat gustativa.
Vale, bueno, és que procurem que les contestes siguin molt precises, que no ens anem allargant i que la persona que escolta l'altra banda a vegades es despista, i no convé despistar perquè sé que estan molt atents sempre, saps? Llavors hi ha una altra cosa, Gerard, abans de passar al Joan, de dir, a veure, aquí porta un follet que diu aliments d'origen DOP i IGP, és a dir, denominació d'origen i IGP.
I DOP, porta denominació d'origen protegida, és
a dir, tot aquest conjunt, què és aquest conjunt? Perquè, clar, aquí tornem a estar de dir, bueno, això, què és això? Si és aliments d'origen, perquè és DOP i perquè és IGP, o és tot igual, o és un concepte... Perquè, clar, anem de concepte en concepte, de moda en moda, és a dir, anem a consolidar, doncs.
Les DOs no és una moda, les DOs fa molts anys que estan instaurades, fa molts anys que existeixen al nostre país, i si parlem a França i altres països, molt més, i encara tenen molt més crèdit. És a dir, si aquí tenim un crèdit, crec que hi ha molt elevat, a fora encara tenen un crèdit molt més. Una denominació d'origen i una IGP ve a dir de que aquell producte està fet en aquella zona, està manipulat en aquella zona.
I el concepte d'aliments d'origen, doncs?
Perquè són de la zona on estan. És a dir, la denominació d'origen Pere de Lleida vol dir que tota la fruita que està envasada allí és de la zona geogràfica que va fer la DO. No podem vendre Pere de Lleida comprada a Navarra, envasada aquí i vendre-la. És a dir, hi ha una certificació que certifica que la fruita és única i exclusivament d'aquesta zona.
Una altra qüestió abans de passar al Joan, que en té ganes avui, me sembla. De dir, Gerard, aquí hi ha unes comarques, fiquen unes comarques al follet aquest, que són aquesta DO, hi ha aquesta DO i aquesta IGP. Són unes comarques que pues, ja estan aquí anotades, l'Urgell, les Noguera, les Garrigues, el Pla d'Urgell...
I el Segrià.
I el Segrià, vale? I llavors diu que les teniu que tindre, que perquè siguin DO, tenen que tindre unes característiques aquesta fruita. Tota igual, oi?
Sí.
Com pot ser en diferents comarques? I ara que hi ha un canvi climàtic, que es doni a tot arreu les mateixes característiques, que el productor també pot canviar-les, aquestes característiques, amb els recs, amb els adobs, amb els tipus de pod, etcètera, etcètera. Com se domina això? Com es queda fixades les característiques? Com se controla això?
Sobretot se caracteritzen per tres... podem dir, com que hi ha tres varietats, és bastant diferent les dues primeres, la que és la llimonera i la blanquilla, respecte a la de Conferans. El que sí que està clar és que han de tindre un mínim de brics, que és una miqueta del que he comentat abans, és a dir, no es pot comercialitzar cap pera de Lleida en cas de llimonera amb menys d'11 brics de sucre, això és la dolçó que té la fruita, ha de tindre unes característiques mínimes, és a dir, calibre 60 i més, i una forma arredonida amb un estàndard marcat per la denominació d'origen. En blanquilla és exactament el mateix, el que els brics pugen a 12, si no m'he equivocat, me penso que és, i la Conferans és una pera característica que té un rosetting, no? I cada any se marca sobre la producció que tu tens, marques el mínim de rosetting que ha de tenir. Evidentment, abans ja ho he comentat, no totes les peres que jo faig als meus camps serveixen per vendre denominació d'origen Pere de Lleida. Només una quantitat, segons l'any excepcional amb el clima pot ser molt més alta, segons l'any excepcional pot ser menys baixa.
I aquesta selecció se fa a la central, se fa...
Aquesta,
a on se fa això?
Aquesta confecció se fa a la se fan a les centrals, on hi ha una certificadora, hi ha uns agents que són externs, que controlen que no, el que el Consell Regulador ha marcat com a exigència se compleixi, i que al lineal totes les peres que arribin compleixin les com ho diríem, el que ha marcat el Consell Regulador.
Els requisits, no? Les característiques.
Hi ha la caixa, que l'envàs corresponent, quin logo hi ha aquí?
Sempre va amb una caixa lila, és el color característic de la pera de Lleida, i es ven com amb una marca, que és Edènia, i tota la denominació d'origen pera de Lleida es ven amb aquestes caixes de color lila o amb bandejes de color lila, és un color característic, amb el seu sticker, conforme són aquestes.
Abans de Joan, com a persona d'experiència, una qüestió que pots contestar el que fins ara el Gerard. Per què només se fan tres varietats, jo dic, de pera? Què et sembla? I llavors és una altra qüestió. Com a denominació d'O, com a JDO i com a IGP, per què tota la ribera del Segre no s'ha fet un pla de ficar conferents, oi? Perquè, clar, si aquí tenim aquestes característiques i és una pera que surt al mercat, que sembla que els preus són bons amb aquesta pera, que hi ha una petició, per què no s'ha espenyut a fer una acció d'aquest tipus?
Veure,
i
primer,
per què només tres varietats?
Te contesto per l'última pregunta que m'has fet. Jo crec que aquí, a l'Amazona on soc jo, la conferència sempre ha sigut la reina de que es planti a la vora de rius, a vora de puestos humits, però abans d'arribar aquí a la conferència, clar, la gent posava blanquilla, posàvem, parlo d'anys enrere, posàvem goldens, però la golden es té Sant Brute, qui vaig a veure el rus Sant Brute, però se fa rosàtim per la humitat que té i tal. Llavors anàvem, ja vam passar a entrar a la conferència era una bona pera, es podia treballar molt bé, es pagava bé, la blanquilla anava a menys perquè també agafava rosàtims i no la volien fina, i així van anar venint a poc a poc. Tot això ja ha passat, ara ja no hi ha res, s'ha passat tot això. Amb el tema per què no se n'ha plantat més, doncs aquí també de Williams no se n'ha plantat molt poc, en aquesta zona. Per allà l'Urgell potser se n'ha plantat molt més de Williams. Aquí no, que és a Balaguer no n'hi ha. És que ja no n'hi ha cap. Llavors allà l'Urgell doncs, és una pera també còmoda, pràctica. Abans hi havia la blanquilla, i la limonera, ara hi ha aquestes peres. La limonera també se va morir. Ara sembla que torni a ressuscitar. Jo si havia de plantar, fos més jove, i havia de plantar una finca, posaria limonera. Fàcil de cuidar, el juliol ja l'has collit, i fas quilos. I ara, com que no n'hi ha al mercat, abans hi havia la Sàfiga, aquí a Balaguer, jo havia portat peres allà a dos pessetes, i amb caixes. Molt fotíem un tip de remena caixes, tio, i allò pesava una barbaritat, i posa que llavors ets jove, i vinga, va. I feia, no, avui no venim, no em porteu perquè no em volem.
És a dir, hi havia una moda, aquesta moda va vindre una altra moda,
sí.
Ara aquesta moda ha passat i torna a vindre la moda de lo que teníem ja.
Sí, perquè ja ho coneixem i és el que ara sembla que torni a tirar, la pera de manera prou bona. Una pera collinuda, dolça, aquí, aquesta zona. La collíem, una altra cosa, abans collíem la fruita molt madura. Ara molt la fotem collir molt verda. Sí, hi ha el sucre, tot el que tu vulguis.
Jo crec que el concepte aquests últims anys ha canviat. És a dir, cada vegada collim la fruita...
Més madura.
Més a lloc.
Més a madura.
Més a punt. És a dir, avui en dia gran part de la gent el que procurem sempre és collir el moment òptim. És a dir, el Consell Regulador el que no pot permetre és que se culli la fruita quan no tenen els sucres, és el que estàvem dient. Què passa? La DEO naix també a raó de que quines són les varietats més plantades a la província de Lleida quan estem parlant el 2004. Evidentment, la forta era la llimonera, la blanquilla, i aquell temps la conferència estava en ple...
Pujar, llavors, empeçar i pujar.
Era la pera que es plantava a la zona. Crec que per això es va optar per fer aquestes tres. Evidentment, dintre de la nostra zona hi ha varietats instaurades com ja pugui ser l'Arcolini, que és una pera que també ha sigut, i després hi havia la Williams, i ara, els últims anys, n'ha sortit varietats noves, però, bueno, torno a repetir, tornem... llimoneres, blanquilles, estan molt adaptades a la nostra climatologia, abans ho has comentat tu, pel temps que fa, Evidentment, som una zona molt freda a l'hivern, amb la qual el repòs dels arbres és perfecte. Aquests dies que estem aquí amb aquesta boireta que tothom es queixa, jo com a fruticultor és, com se diu, alegria de la casa, perquè manté els arbres, descansen, se preparen perquè comencin a vegetar molt bé. No? I després tenim una temperatura a l'estiu molt càlida que dona que aquesta fruita creixi i agafi les seues proporcions, els seus sucres.
Gerard,
això és importantíssim.
El Consell Regulador diu que teniu una sèrie d'institucions, d'entitats, de persones privades i de consorcis fruitaires que qui són, vull dir...
Quin
és el seu paper?
En aquests moments...
I la qüestió final és d'aquestes persones que són importants, tu les diràs ara, com actuen, planifiquen perquè no hi hagi modes continuades i passem d'una cosa cap a l'altra?
A veure, crec que les modes hi són i duren amb el temps, durant un temps. El que està clar és que avui en dia al Consell Regulador hi ha quatre empreses, una és Acte, l'altra és Fruilar i l'altra és Fruits de Ponent, però l'avantatge que tenim en aquest cas Pere de Lleida és que tenim una comercialització única. Ni que siguem empreses dispars, ens dediquem al sector i tenim els nostres mercats, hem decidit de que Pere de Lleida la comercialitzi només una persona. És a dir, amb això ja et demostra de que quan aquesta persona va vendre Pere de Lleida, indiferentment de que la servici, ha de ser tota igual. És a dir, ha de tindre els mateixos estàndards i són empreses diferents. Per això dic que en el cas de la DO som de les poques, o quasi bé podria dir l'única, que tenim una comercialització única. És a dir, una persona ven i la resta dels pagesos, i en aquest cas les empreses que transformen o empaqueten la fruita, la fan igual.
Ara, Sònia, connectarem amb la Gemma.
Sí, podem fer encara alguna altra pregunteta mentre estem en la connexió.
El Joan tenia una
sí,
cosa a dir.
Jo vull dir una cosa, a veure. Jo em sembla molt bé tot això de la... Jo que sóc un pioner d'aquestes coses modernes, que abans els pagesos s'anaven, se'n sofatava, escollia i s'acabava. Però jo m'agrada innovar, m'agrada posar trampes, fer la producció integrada i tal. A veure, jo ho trobo molt bé, el de la producció integrada, tot el que tu vulguis. Ai, la producció integrada, la
denominació d'origen.
Vale, jo porto la fruita, avui no soc d'Acte, he estat 20 i pico d'anys, per circumstàncies que mos va vendre la central, vaig plegar d'Acte, perquè no em caia bé anar a la porta allà. Van passar les nostres batxes, van passar les nostres èpoques de bo, dolent, i quilos i no quilos, i bueno, en fi, no cal parlar, ja s'ha passat.
La vida.
És la vida. I jo em vaig buscar un comprador que me la vingués a buscar el tros. Vale. Aquell home, de denominació d'origen, que li sube, no, per aquí, si la té venuda, la fruita, jo li porto tota la fruita allà, fa, no sé si em va dir l'altre dia que monopolitzava cap allà 10 o 12 milions de quilos, entre poma i pera i pràssic, que és aquí de l'Urgell, pues, no, millor dir de les Garrigues, ja, borses blanques, les Garrigues, ja, no? Mm-hmm. Bueno, ell és d'allà. I aquell home, producció integrada, què collon? Ell ven la fruita... Ai, producció integrada, se'm confong.
Denominació
d'origen. La denominació d'origen, amb ell, com que la té venuda, i llavors ell li agrada que li porta jo la pera meua d'aquí. Jo faig alrededor dels 100.000 quilos de pera i... Bueno, m'ha anat bastant bé amb quilos, el preu ja el veurem al final com acabarem, una altra cosa que no sabem. Ell fa, no, porta-me-la, que la teva és bona. Clar, aquí a l'Urgell no tenim el riu Segre, no tenim la humitat que tu tens allà. I llavors la meva, jo per mi jugue. Ve un comprador que vol 10 palons, n'agafarà 3 o 4 dels meus, els barrejarà per allà al mig, i la de més la de l'Urgell, que no és, no té el rosàtic que tenim nosaltres. Calibre en podem fer, però el rosàtic no el té. I s'ho ven i s'ho passi i ja està, amb aquell que li expliques de la denominació d'origen. Això és per una part. Segona part, si la denominació d'origen aportés al productor i amb ell, perquè és ell qui la ven, uns diners més per quilo, estic segur que faria producció. La denominació d'origen. Segur que ho faria, però això ara empeceu amb caixes de color lila, tot lo tinc lau, ara empeceu a tirar en van, però realment el consumidor, avui per avui, no està prou assabentat de que hi ha això. Si no, fixa-t'hi, quan anem a un supermercat gran i si van a la parella, el tio porta el carro, no me passi a mi. la dona va davant i compri, i veus que van de pressa, pam, 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 tiren, mira com està, ui, Pérez, mira aquestes, que guapes que són, hòstia, és car, clar que és car, el preu és caríssim, comparat amb el que nosaltres cobrem, que aquesta, això és una altra història, també. Com pot ser?
Tenim que connectar amb la Gemma, sisplau.
Sí, Joan. Tenim la
bueno,
Gemma...
Paro, que se m'enrotllo més.
No passa res. De seguida reprenem el fil de la conversa, però sí, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Gemma Cortada, sí.
Hola,
molt bona tarda, Gemma.
Bona tarda.
Gràcies
Gemma...
per...
Digues, Sònia, digues.
No, li agraïa doncs, el fet que hagi pogut connectar o posar-se al telèfon enmig del programa Agrografia, que avui dediquem, Gemma, a parlar de les produccions fructícoles i concretament de les identificacions. Em sembla que el Josep doncs, et volia fer entrar, entre altres coses, per parlar d'aquesta identificació del nogueramen bo que doncs, s'ha impulsat des del Consell Comarcal, no? A banda d'altres coses. Gemma, et passo
Gemma,
a
bon dia.
El Josep.
Com estàs?
Bon dia. Bon dia. Primer també agrair a la Sònia a la ràdio i al Josep Maria haver-me convidat. Sempre és
molt
un plaer estar amb vosaltres.
I és un plaer tenir-te a tu aquí. Bueno, escolta, Gemma, estem aquí amb un gran debat amb el Joan Ferreny i amb el Gerard Pujol sobre la DEOS. Escolta, vosaltres, aquesta cosa que heu fet aquí, que tu has impulsat, que és nogueramen bo, què és això, Gemma?
Va, bueno,
és dintre de la DEOS, és dintre de, la, de fora de la DEOS, és, una, és un concepte sanitari més, és un concepte de marca, què és, Gemma? I per què?
Bueno, per què aquest distintiu, sí.
Primer de tot, el Josep Maria ha dit que tu has impulsat. Jo estic aquí donant suport, però realment qui impulsa el nogueramen bo són els productors agroalimentaris que hi ha darrere, que són els que van decidir tirar endavant alguna cosa que representés el que es fa la noguera. I es van ajuntar una sèrie de productors agroalimentaris, van passar molts de diferents... produccions de diferents aliments i també de diferents característiques i al final van traure un reglament per als diferents productes que estan adherits, que una mica el que vol és aglutinar productors de la noguera, productes de la noguera, que en la seva major part, amb un tant per cent molt elevat, es facin entre un... depèn del producte específic, per exemple, el que són els embotits, començat amb un 50% de producte que sigui produït a la noguera i elaborat a la noguera, altres són més elevats, tot que és fruites i verdures ja passen pues, 70, 80 i 90% que es facin a la noguera i que es transformin a la noguera. Una mica per anar a buscar aquest valor afegit que pugui donar aquesta transformació del producte en origen i si pugui ser, també el consum en origen.
Molt bé, ara et passarem amb el Joan i amb el Gerard, que segurament te volen fer alguna qüestió. Digues, un moment, el primer serà el Gerard, vinga.
Vinga, Gerard.
Una iniciativa molt, molt bonica, i sobretot per la comarca de la Noguera.
La coneixíeu, la coneixia?
Sí, sí, vaig poder participar a la taula rodona aquí a Balaguer fa uns quants mesos, si no m'equivoco, on la va presentar, i molt bé, una iniciativa bona per la comarca.
Unes setmanes, fa unes 3 o 4 setmanes.
Sí. Una de les coses que té positiva és que surt dels productors agroalimentaris que a vegades, no sé si ho heu parlat avui, es troben de que el seu producte està poc valorat. Quan el trobem al mercat, tots com a consumidors podem veure el preu que porta i el que està més en contacte amb el sector primari sap també el preu que té en origen aquest producte. I és una manera bona d'intentar posar en valor, començant des del territori, amb els productors i també una miqueta amb els veïns que puguem tenir més a prop, que puguin començar a visualitzar aquest distintiu com una cosa que sigui seva, no només dels productors, sinó també de la gent que està consumint això.
Mira, et fico amb el Joan Ferreny, que és productor, perquè et digui el que ell pensa sobre això, Gemma.
A veure, sóc en Joan. Mira, amb els productors aviat te posaràs d'acord, perquè són pocs. I el que volem és que la cosa, pues, com més cara la cobrem, perquè és que a l'últim lo que... Per això treballem, no? Perquè puguem vendre el nostre producte el més car millor i poder treballar millor per la pròxima campanya, perquè això cada any s'empeça i s'acaba. Llavors, el que està més assabentat de tots aquests temes, ja ho he dit abans, també és el consumidor. El consumidor ha de demanar. Si el consumidor demana diminució d'origen, productes de proximitat, totes aquestes coses... Se li poden oferir, que és fàcil de fer, però que n'estigui assabentat. I nosaltres, llavors nosaltres, doncs sí, ens anirà la cosa més bé, podrem treballar millor i podrem cobrar més el quilo de fruita, que és el que ens interessa. El de ser de menys d'origen, que és el que sembla que és el tema que més toquem aquí, N3, el productor, avui per avui. Avui per avui, mos és igual. Que n'hi hagi, com que no. El consumidor, sí, perquè... A veure, els productes que empleem per fer els tractaments, perquè això és molt important, que apliquem a les finques, avui dia, si la majoria de productes estan tots a fora de mercat, ja no mos deixen tirar res, si l'últim ens ho farem amb aigua i sabó, que ja ho fèiem abans, també, però bueno. Sí, home, és veritat, abans... avui, no, això no ho pots tirar ara, eh? O si m'anava prou bé, no ho pots tirar perquè està prohibit. Vull dir, la producció integrada se continua fent, però quasi bé jo no sé en diu, i el que hi ha, noi, has de dir això, i l'any que ve en parlarem. El TMTD, que era una cosa molt bona per l'Estenfilium a la conferència, està prohibida. I es tirava molt.
Joan, no sé si... sisplau, què li diem a la Gemma sobre això?
No, jo una mica amb el que m'ha comentat, és està bé que surti dels productors, el que dius, sí, que el consumidor ha d'anar a buscar, però també hem d'oferir al consumidor alguna cosa que faciliti la diferenciació entre un producte i un altre. Jo quan els productes agroalimentaris me diuen, una de les coses en què més tenim problemes és en diferenciar el nostre pot de mermelada visualment d'un pot de mermelada d'una gran superfície d'un supermercat. O això també ens passa amb una llangonissa, amb una ampolla d'oli, perquè el consumidor en un primer moment, si no és un expert, quasi bé és molt difícil veure les diferències a simple vista. I tant les denominacions d'origen com altres coses més humils, com pot ser un noguera Mimbó, jo crec que estan aquí també una mica per ajudar al productor a diferenciar-se i al consumidor a aclarir-se. Nosaltres sí que és veritat que de les moltes accions que han fet amb Noguera Mimbó, la majoria han estat per anar a buscar aquest consumidor, perquè aquest consumidor s'adoni compte de què és el que tenim aquí al territori i de que li sigui fàcil tant demanar-ho com consumir-ho.
Coneixes aquest distintiu,
sí,
Joan?
Sí. No, no. Ara li volia fer la pregunta. A on s'ha posat aquest distintiu? En centres comercials? En botigues? No.
Ja he començat dient que era un distintiu i una iniciativa molt humil. No es pot comparar amb una D.O. Que suposo que no era ben bo, és... Bueno, no fa vergonya dir-ho per la ràdio, perquè tots els productors implicats i posen molt temps i esforç, que és el que més compta.
Aquest
distintiu el tenen cadascú, cada productor que està adherit al Noguera Mimbó, al seu establiment i al seu producte, i puntualment anem fent les campanyes que podem. Doncs vam fer durant aquest 2019 una campanya que van sortir els productors agroalimentaris al groc, perquè en principi és una iniciativa molt local, i després tenim bosses per identificar, quan se compra un producte no gairement bo, que el consumidor ho tingui. A part de que anem repartint tot de uns vals de descompte, que són per donar informació al consumidor, amb curses i altres activitats que es pugui desenvolupar al territori.
Vale.
Pues bueno, Gemma, vull dir, perdona,
el Gerard
vol fer
cosa,
una
sí.
qüestió.
Jo crec que és molt positiu el que esteu fent, esteu posant en valor uns productes que són de la vostra comarca, això és clau. Jo entenc i comparteixo la il·lusió per aquests productes, que segurament són indubtablement. El que jo crec és que una denominació d'origen, i una miqueta ho has comentat tu, serveix per ja, crec que, fer el salt superior. És a dir, que tu puguis arribar a tots els llocs, als màxims llocs possibles.
Claro.
I vosaltres, en aquest cas, crec que la vostra prioritat és la comarca i establir-vos a les comarques del revoltant, no? I crec que és... el que hem de fer partíceps tots, i en aquest cas també t'emplaço a tu personalment, és que sobretot l'hosteleria de les nostres comarques comencin a creure amb els nostres productes.
Gerard, aquí tenim una feina que no me l'acabarem. Ai, pues... no sé si ho havia de dir per la ràdio, això.
Gemma!
jo, Gerard, agraïdi les paraules. Evidentment, no es pot comparar amb una D.O., però ni de molt llarg. Que d'aquí 25 anys no gran membre es pogués convertir en una D.O., doncs mira, i fes Maria ara, i dic 25 anys, anirem treballant. Jo crec que s'ha de sumar sinergies entre tots els diferents distintius que hi ha per donar a conèixer els productes, i amb el tema de la restauració tenim un camp a treballar, eh? Tenim un camp a treballar.
Sí, Gemma, sí. Moltes gràcies per la teva aportació, sempre clarificadora, sempre has ficat l'ADO al lloc on la tenies que ficar, i els productes nostres també els has ficat al lloc on se tenen que ficar. Per tant, DO és una cosa i el vostre producte és una altra cosa. Les dues coses són molt importants, com ha dit el Jaume i com ha dit el Gerard, perdó, i com ha dit el Joan, però en fi, Gemma, continuar treballant, d'acord?
Molt bé,
moltes mercès,
gràcies,
eh?
Gràcies, Gemma.
Gràcies, Gemma. A reveure, adéu-siau. Bon dia, bon dia, adéu. Bueno, diem... Què us sembla això? Perquè la DO ja se sap a on és. Perquè quina diferència entre DO i IGP? Exactament.
La DO és que tot el que està se processa i es fa al lloc, mentre que la IGP hi pot haver un petit percentatge que es processi en un altre lloc. És a dir, per ser la DO, tota la Pere de Lleida ha de sortir... dels centres que estan autoritzats a fer-ho, mentre que un IGP ho pot fer en una altra zona concreta, sempre amb l'autorització de la IGP, eh? Però és l'única diferència que hi ha.
Llavors, Joan, davant de lo que ha dit el Gerard com a president del Consell Regulador de les Peres de Lleida, que es pot extrapolar a altres consells reguladors, tot això de la producció integrada, producció ecològica, producció de proximitat, producció de quilòmetre zero, producció, etc, 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 a on se fica això?
Que sé, on se fica.
On no, se fica això?
A veure, on se fica, això és la pregunta, no?
Exactament.
On se fica?
On se fica això?
El productor no podem fer res amb això. Els productors, nosaltres, no podem fer res amb això. Això aquí ha de ser per l'administració o donar més explicacions al consumidor, que és el que realment se l'ha de jalar. Nosaltres, els productors... amb de fer qualitat, amb menys productes possibles per aplicar i fer bon gènere i vendre i ja està. No? Llavors, tot aquest tema de la noguera, de la denominació d'origen i totes aquestes històries, el productor ja fem prou. Nosaltres ja fem prou. Una vegada m'ho va dir un, heu de fer això, heu de fer allò, dic, escolta, dic, jo rego, ensofato, cullo, te la porto, i de moment he cuidat del preu. No és la teva feina. Fes-ho tu, fes-ho ben fet. Home, només tens raó. Home, ja fem prou. Els pagesos ja fem prou. Tu també ho veus de pagès, Gerard, i ho veuràs. Que ara hem de fer més.
Sí, hem de fer més.
Nosaltres no podem fer més. Jo crec que no podem fer més. Els que esteu amb aquest tema de la denominació d'origen, aquestos ho de pencar, com aquesta nova que ara ha parlat per ràdio del tema aquest. Pues aquestos són els que s'han de llogar. Nosaltres no entrem aquí, ja tenim prou feina. Jo quan arribo a casa no cal gronxar la nit, eh?
Gerard.
I el preu, Gerard, perdona, Josep, el preu arriba a repercutir tot el tema que comentava el Joan d'una determinada manera de produir?
Cada cop, però això hi porta una miqueta al contrari el Joan.
És a dir, aquesta gent que ho serveixin la pera com a...
És a dir, com a tu, productor de pera, ja crec que com jo, productor de pera, jo faig les tres peres, la casualitat que faig les tres peres, me donarà satisfacció de saber que aquelles peres que jo produiré es vendran com la denominació d'origen Pere de Lleida, o es poden arribar a vendre com a denominació d'origen perquè m'identifiqui.
Però tu te les pagaran més que un altre productor que no faci aquest tipus de pera?
En aquests moments, depèn de quina empresa pertany, sí, el que el nostre camí a recórrer és que la gent identifiqui el que estàs fent i comenci a valorar el que tu estàs fent. I aquest és el camí que crec que hem de començar a iniciar, ho vam iniciar des de l'ADO, perquè aquesta fruita tothom sabi que és excepcional de la teva zona i que no està barrejada amb cap altra cosa. I avui en dia, Plus, Capravo, Corte Inglés, altres, estan començant a apostar perquè saben que és un producte molt bo, d'alta qualitat, i que repercuteix als pagesos, cada cop està repercutint més als pagesos que l'estan produint.
Sí?
I jo crec que sí, en pocs anys encara crec, i desitjo, i és la missió del Consell Regulador i la denominació d'origen, almenys les ventes estan augmentant progressivament cada any, al seu ritme, al seu passet, perquè cada vegada la gent la identifica més, i si tu ets capaç de que la persona, el teu consumidor que arriba, la prova i li agrada, la continua demanant. I aquest és el camí que ha de fer la denominació d'origen.
Joan diu que sí que repercuteix en el preu.
No, Sí, sí, home, sí. Però jo et faré la pregunta. En aquests puestos que tu has dit, Corte Inglés, Cabravo, etc., hi ha d'altres varietats. Hi ha tres, pues, per exemple, parlem de la conferència, hi ha tres conferències que no siguin la denominació d'origen allí, a la venda?
Sí, 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 en aquests moments sí.
I el preu què?
El preu, tu tens fixat el preu de comercialització i aquest és el que tu vens. Per això te dia, indiferentment de l'empresa que tu pertanys, el preu de venda és aquell. Te soc molt sincer, eh? En aquests moments, fa un moment he parlat amb la comercial per preguntar-li com anaven les ventes, amb la qual amb Llimonera hem augmentat, amb Blanquilla per problemes de que la producció és la que és, no podem servir tota la Blanquilla que podríem vendre, que ens estan demanant les grans superfícies perquè és un producte de qualitat, i amb Conferents podem dir que, i ho dic, eh? I sembla, tenim un preu que avui en dia sembla que no és lo prou bo que hauria de ser, però per què? Perquè amb la majoria de les empreses que nosaltres subministrem tenim el compromís de servir-los tot l'any. No especulem amb el preu, sinó que moltes vegades ens podem trobar que estem subministrant a les superfícies que tot l'any a un preu estable. No anem a buscar picos, sinó que anem a buscar una estabilitat.
Gerard, i això, perdó, ara que parlem de preus, quant li costa al productor la denominació d'origen, tota aquesta tassa que esteu fent? Quant li costa al productor? Li repercuteix al productor això?
És a dir,
amb alguna taxa o amb alguna cosa?
És a dir,
per a jugar aquest joc, per exemple, si juga el joc de la producció integrada, li costa un percentatge al productor, paga una taxa. Ho sabem tots. Ecològica igual. Per poder jugar, estar dintre del joc de l'ADO, quin cost li és al productor?
En aquest cas, el cost l'assumeix les centrals que hi estan, que és les que paguen les taxes. És a dir, avui en dia estaríem parlant de 200 i pico euros per hectàrea de taxa. Però, clar, aquesta taxa la posem per poder fer... És a dir, no diguem que paguem per poder accedir a diners per fer la promoció. És a dir, aquests diners que nosaltres destinem aquí repercuteixen amb la publicitat. Avui en dia estem fent la publicitat, és a dir, qui compra Pere de Lleida pot participar en un viatge a Bali. És a dir, tu compres Pere de Lleida, entres a les xarxes, penges la foto i entres al sorteig per anar a Bali. És a dir, taxa. Nosaltres, per ser el Consell Regulador, pagues la taxa, és a dir, pagues uns diners perquè s'ha de pagar la certificació, que és la que vetlla de que tot estigui ben fet, i al mateix temps la resta dels diners la invertim per demanar ajudes, per això hi ha el departament, en aquest cas al nostre darrere, per fer la promoció d'aquesta fruita.
Sempre passa el mateix. Qui se'n beneficia tot això? Productor no. Els que comercialitzen la fruita. Per exemple, els magatzems que estan a l'ADO, que tu dius, ells, claro, ells han fet un gasto. I és normal que potser se n'han de beneficiar ells pel productor, re de re.
Jo el centre sóc jo, eh?
Eh?
Jo crec que la meva cooperativa sóc jo, eh? I venen la meva fruita.
He estat 20 anys àctil, jo, eh? I sé el que és.
Jo també.
Ja està.
Teniu opinions diferents, eh? Pel que dedueixo.
Per anar acabant ja, perquè això és emocionant.
Perdona, jo sóc un simple, productor petit. M'ho fa, m'ho manego, i ho veig, i ho visco. I he viscut les dues coses. I ara penso, ojalà que s'ha marxat abans. I allà sí, era, hòstia, la cooperativa Lactel, tu ets soci de Lactel. Sí, sí, clar. Però jo ara que plegat no m'he emportat cap porta ni m'he emportat cap paret d'allà, eh? Allà s'ha quedat tot, i paga que paga.
Jo crec que la diversitat és un factor a tenir en compte, i la diversitat és tothom té la seva...
Però se'n beneficien els grans.
No és ni millor ni pitjor.
Se'n beneficien la gent gran, els grossos. El productor no ho notem. És que no es nota, no pots. No ho podem notar, això. Jo ni una ben ara. Doncs vale, aquell home si la producció integrada, ai de...
La
d'origen, i ell cobrarà perquè la vendrà així. A mi no m'ho dirà.
És que no la pot vendre.
Però si ho fos, sí, la vendria.
Però no la pot vendre. Només hi ha una comercialització única.
Però si ho fos, sí, la vendria.
Aquest és un dels problemes que Pere de Lleida marca. És a dir, només la pot vendre una persona. Tothom que vol vendre ha de vendre en aquella... És a dir, aquella persona se'n cuida. Crec que és un gran avanç.
Pues no.
Evidentment, una persona que no pugui vendre Pere de Lleida difícilment voldrà entrar a Pere de Lleida perquè diu, perdré el meu client. que és el que potser hem parlat abans de començar el programa de ràdio. El teu senyor, o els senyors d'acte, o els senyors de no el que vulguem, tenen els seus clients, i aquells clients els subministra el nom, el que sigui. Pere de Lleida, tota l'ha de subministrar TQF, que és la comercialitzadora. Sí. No pot parlar amb ningú més per vendre un quilo de pere de Lleida que no sigui aquesta persona. I aquesta persona agafarà aquest quilo de peres, aquest comercial, i la demanarà que la faci fulanito, que la faci sotanito, que la faci menganito. Però tot ha de complir la mateixa. I a partir d'aquí desmontes els rols de què és, no sé què no és. Crec que amb això la denominació d'origen ho ha fet molt bé, en aquest sentit.
Si la denominació d'origen hagués de vendre tota la pera que fem, que produïm aquí a Lleida, només la feina seria d'ella.
O tindríem tots uns preus més justos?
No ho sé, perquè no la podríem col·locar tot, home.
Que no. Es ven tota avui? Sí,
pues ja avui està. Dia sí.
Pues imagina si ho vengués tot.
Però per què es ven tota? Perquè no tota és de denominació d'origen.
I per què no podria ser tota?
Perquè val més diners i el comprador diria no, jo no te la pago tant perquè aquell me la dona o la trobo o si la vols vendre-me-la a mi, el preu mano jo perquè el client és meu. Aquest preu, ja està. Això ha passat, eh?
I això passa, i no dic que estigui bé ni que no estigui malament.
No, jo no però dic avui, que no vaig en contra nostra.
Avui,
però
avui en dia
així,
el que està molt clar és que qui compra fruites són 4 o 5 compradors, és a dir, grans superfícies. Avui en dia gran part del que s'està consumint són grans superfícies, només compren 5 persones a molta gent. Si aquestes 5 persones que compren el 80% de la fruita només s'haguessin de dirigir amunt, ja crec que tindríem molt de guanyat. Ara, si jo a l'hora de preguntar preus puc preguntar preus a 100 persones, si tu a 20, jo a 22, tu a 21, l'altre a 20, l'altre a 19, mateixa qualitat, mateix uniforme, tu mateix t'estàs esfonsant el preu. Mm. Que crec que és el que s'està visquint avui en dia en molts sectors.
Això és el mal que tenim. Els productors, com es ve d'aquí, el mal. Perquè aquesta gent, quan van a tractar, fan... Bueno, quin preu? Aquest. Oh... més massa car, no podem comprar aquest preu.
Si em permeteu fer una síntesi...
Espera, que acabi Joan. Joan.
Perquè veus, els clients, diu, són meus. Això va passar, ja ho hem parlat a des. Els clients els tinc jo. I els meus clients els vull donar jo la poma o la pera de turno al preu que jo vulga. I si tu no mos fem tracte pel que sigui, veus, allà hi ha 4 senyors que s'esperen. I clar, aquí parlem de quantitats de 3 i 4 milions de quilos a l'hora de vendre. O a l'hora de comprar, agafa com vulguis. I l'altre que va tindre que fer, Claudica, en quin preu me la vols pagar? Que això és lo mal. Pagès, quan anem a lo pagesó, sempre lo mal que hem tingut és aquest, sempre. En quin preu m'ho pagaràs, això? En quin preu m'ho pagaràs? En canvi, tu vas, que està amb una botella, vas al mercat, 1 euro. No, te'n donaré 50 cents. Dissela. Pagès, no. El mal que tenim els pagesos és aquest. A veure... El mal que tenim els pagesos, per això hem quedat 4, i ja em sap greu, perquè jo plego, ja no puc més. El preu que mos costa fer un quilo, tu ho saps, costa fer un quilo de peres o un quilo de pomes. Acostarem el preu que mos costa. Per què hem de vendre pel davall d'aquest preu?
Perquè no decidixes tu. Decidix aquesta persona que tu li portes la fruita. És una reflexió, eh?
Aquest és un dels grans problemes que tenim a la pagesia amb fruita.
Però amb això va estar comentat.
I a damunt se sap el que val fer un quilo de pomes o un quilo de peres. A damunt ho sabem. Tantes hores esporgat, amb producte d'emplear pels tractaments, tantes hores de collir, etc. Perdó. I llavors, doncs clar, sapiguem tot això, 10 cèntims. Vale, a partir d'aquí, vinga, preus, ara no. Tot sembla que s'està passant la Golden de càmera a 18 cèntims. Què li queda al productor? Aquí no massa lluny d'aquest poble de Balaguer, no vull dir el poble que és. Està liquidant Golden a 18 cèntims.
I al supermercat la trobem a més d'un euro. Sí, sí. Bastant llarg a vegades.
Però a euro 25, oferta, per exemple, la Golden a euro 25, la conferència a euro 25, ja guanyen massa, ell ja està. I la gent la compra.
Gerard,
deies? Oferta i demanda, deies?
Oferta i demanda. Abans he comentat si...
Però és que hi ha una gran diferència, Gerard.
Clar.
Entre els 18 cèntims que diu el Joan i l'euro 25.
Però a la superfície que està venent euro 25, jo ho tinc molt clar, eh? Jo si fos... jo poso, vull pera conferents de 60 a 65 amb un 40% de rosetting. I envio, què puc dir, 100 emails amb 100 empreses diferents que hi ha a la zona, al millor postor, això és una subhasta. I a la subhasta guanya el que ofereix més barat. A més, està molt identificat avui en dia. Clar, què vol fer de denominació d'origen sortida en aquest... has de voler sortir d'aquest panorama que hi havia. Què és? És dir, jo t'ofereixo un producte de qualitat, te l'ofereixo i procurem, sobretot, que és durant tot l'any, tindré el mateix producte. Evidentment, això suposa un esforç pels productors i un esforç per tothom, perquè quan la fluctuació de la fruita puja i baixa, tu has de mirar que tingués uns contractes fets, és a dir, parlem amb Plus. Plus té pera, denominació d'origen pera de Lleida. El Plus li ha de subministrar tot l'any. És igual que ara vagi a tant i d'aquí tres mesos vagi a tant, que busques una uniformitat tot l'any. I crec que aquesta és la voluntat que hauríem de tindre tots. És a dir, ser capaços d'arribar a aquests acords, pactar una producció unificada, tot bé, tot correcte, i fem-nos tots partíceps. És a dir, ara va cap, m'ho venc tot, ara ve... No, tu per fidelitzar els teus clients has de tindre producte tot l'any, al lineal, amb el mateix aspecte, el mateix gust, i crec que la denominació d'origen busca fer això, i estem treballant per fer això.
Doncs pues aquí hem arribat, com diem al principi del títol, hasta aquí hem arribat, i ara que la contestació ja l'han dit vostès mateixos, vostès batres dos, vaja, i com que el nostre oient són molt savis, no intel·ligents, són savis, ja suposo que es passaran pel coixí molts criteris que heu dit vosaltres aquí i sabran donar el punt exacte on va això. Jo només vull tancar ja i dir, Sònia, si m'ho deixes fer 30 segons, de que... sí que confirma el que vosaltres heu dit aquí, de que hem anat molts anys de moda en moda, de que no s'han consolidat aquestes modes, que algunes eren bones, que no s'han acabat d'estudiar bé, no s'han acabat d'aplicar, etcètera, etcètera, sinó que hem anat de moda en moda. És a dir, que la fruticultura ha sigut una fruticultura de cafè cantant a les vespres a veure qui la dia més maja, qui la dia més grossa, qui la dia més perfecta. I, en canvi, no s'ha fet un treball de coherència, de consolidar, vosaltres mateixos sí que ho heu dit aquí, que trobeu a faltar que es consoliden moltes pautes i molts hàbits del món de la fruticultura. Jo crec que es té que anar aquí. Són pocs, però encara hi som a temps i puc consolidar una, podem dir, fruticultura sèria, coherent, amb excel·lència, amb qualitat, i crec que encara hi som a temps, vaja, encara hi som a temps. Gràcies per haver vingut, i si voleu dir alguna cosa més, molt curta, molt i breu, endavant.
Jo vull, per tancar, primer, és la primera vegada que vinc amb una xerrada aquesta, ha sigut molt, molt bona, m'ha agradat molt, que anem amb ell, pues, és bo tot això que passa. Sí. Jo et dic des d'aquí, tireu endavant, perquè estic apoyant-ho, això. Però el més important de tot, perquè nosaltres tot això que ara ha acabat de dir el Josep Maria, ho fem. Perquè si ho fas malament, tal hora s'ha engullit la fruita. Ho hem de fer bé i ho fem bé. És el producte, el consumidor. Inculcar al consumidor el que és la fruita, si és bona, si no és bona, si és per la salut, si no és per la salut. Ara s'està posant de moda els dinars, els menjars que fan a la televisió, cada dia et foten menjars, i quan arriben als postres, una poma al dia, no sé què fa el metge, no cal que vingui, no sé, una història d'aquestes. Perquè això és una cosa sana i és nostra i és d'aquí. Collons, el consumidor apreti les clavilles i que prengui més i que mengi més fruita, que és el que a nosaltres ens interessa. I si a damunt hi ha denominació d'origen, bé, que si a damunt hi ha producció integrada, millor. Que si a damunt, cosa que jo, entre cometes, no hi crec, és ecològic, també. I això fora un altre tema que també podem parlar.
Això fora un altre tema,
endavant. Tanque.
No, ja jo moltes gràcies per haver-me convidat a un programa, moltes gràcies. Evidentment, Joan, jo crec que gràcies a que gent com nosaltres, que estem vius, que disfrutem del que fem, que és la nostra feina, produir la fruita de la millor qualitat, tots plegats, i que el consumidor tingui la millor fruita, que és la de Lleida, això sí, tinguem-ho claríssim, sí, no? I crec que és molt important, sobretot és molt important que la gent consumeixi fruita, claríssim, i si és de la zona, i en cas, en aquest cas jo diré que ja que sóc productor de la denominació d'origen, doncs de la denominació d'origen, però sobretot que cuidem i vetllem els productors de la nostra terra.
Amb això. I bé, la fruticultura, doncs... que el fruticultor no sigui una moda, que ja sabem el que és la de les d'os, sabem el que és lo resto, per tant, cada cosa s'ha quedat al seu punt, i diem allò de que Lleida identifique, les comarques dignifiquen i les viles enamoren.
I abans de passar a l'agenda, agraïm al Joan Ferreny i al Gerard Pujol, doncs, com deies tu abans, haver participat en l'agrografia avui aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies a tots dos, fins la propera, que vagi molt bé, molta sort. Josep, donem ara a traspassar l'agenda.
Com vulguis. Moltes gràcies.
Abans de l'agenda, repassem algunes notícies agràries d'actualitat aquests darrers dies. Comencem parlant de l'Associació Agrària Joves Agricultors Assaja, perquè per aquesta entitat l'any 2019 ha estat un any crític per l'agricultura i la ramaderia. Segons les xifres que l'associació ha presentat recentment, el sector va perdre un 8,6% de renda durant tot l'any passat. Una davallada que, diu, s'explica per les sequeres, la baixada de la producció d'un 3% i l'augment dels costos per produir d'un 3,06%. Pel que fa als preus, Assaja celebra que el de la llet hagi pujat dels 31 cèntims el litre als 33 i que el sector porcí hagi crescut un 18,5%. Tot i això, el preu dels ous, el xai, les aus i el boví ha baixat. La presidenta d'Assaja, Rosa Pruna, ha demanat a la Generalitat que millori el pressupost destinat a l'agricultura i ramaderia per aquest any. Destaca també que alcaldes d'una trentena d'ajuntaments del Pla de Lleida i representants d'organitzacions agràries van traslladar fa uns dies al delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, la greu crisi que viu el sector de la fruita dolça i en aquest sentit van reclamar la posada en marxa de mesures per evitar que vagi morint de manera lenta, van dir, però constant, com està passant des de fa 5 anys. Entre aquestes mesures van demanar la implementació de crèdits tous a través de l'Institut Català de Finances i un pla de sensibilització per fer arribar a la ciutadania les dificultats del sector i conscienciar-la de la importància de consumir fruita dolça per garantir la seva viabilitat, precisament un tema que s'ha comentat en el programa d'avui. També van reiterar la necessitat d'estendre al conjunt de l'Estat un pla d'arrencada de fruita de pinyol. Ferrer va remarcar que es tracta d'un sector vital pel territori i es va comprometre a traslladar les peticions als departaments competents. Destacar també a assenyalar que el secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica, Hugo Morán, va reiterar la setmana passada a Mollerussa el compromís de col·laboració econòmica per part del Ministeri en el projecte de modernització de l'àrea de regadiu del Canal d'Urgell amb una superfície de 75.000 hectàrees, recordem, distribuïdes en 120 municipis de les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues. Hugo Morán va felicitar la iniciativa del projecte de modernització i del projecte mediambiental del Canal d'Urgell, ja que es tracta, va dir, d'un projecte pioner, absolutament innovador i integrador de totes les variables d'adaptació al canvi climàtic, on hi conflueixen el factor agrari, l'energètic, el mediambiental i també la connexió amb l'espai vital en el que es desenvolupa, que és el conjunt de la societat. El secretari d'Estat de Medi Ambient va assenyalar també que el projecte del Canal d'Urgell planteja un model d'implementació amb caràcter general per a la resta de territoris. Com sempre, dins d'aquest apartat també repassem alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. A dia d'avui es pot demanar, per exemple, l'ajut a la promoció de productes vinícoles en tercers països per a la campanya 2020-2021, també l'ajut a l'emmagatzematge d'oli d'oliva, els ajuts a la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR 2014-2020 i també, entre altres, els ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola i els ajuts les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2019. Dediquem la part final del programa, com sempre, a recomanar-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. En primer lloc, avui els recomanem la que tindrà lloc passat demà a Artesa de Segre, dies del Rec al Segarra-Garrigues, Panís i Alfals. En aquesta jornada es presenten temes d'interès al voltant del cultiu del panís i resultats d'experiències que s'estan duent a terme al canal Segarra-Garrigues en cultius extensius. S'exposaran temes que actualment preocupen en la producció del panís, en tractament de plagues i millora de tècniques del cultiu per maximitzar la producció. Aquesta jornada es farà a la sala d'actes de la cooperativa d'Artesa de Segre, com dèiem, aquest proper dimecres, dia 15 de gener, de les 6 de la tarda a 9:15 del vespre. L'altra jornada tècnica que els recomanem es farà a Vallfogona de Balaguer el 24 de gener i porta per títol la recollida, transport i comercialització de la carn de caça, seguretat en la caça i normativa. La caça forma part de les activitats que es desenvolupen en el món rural amb les seves pròpies regulacions normatives, entre les quals enguany es va publicar el decret 9/2019 de 8 de gener relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. La jornada té com a objectiu posar a l'abast dels interessats de forma didàctica un aspecte tan important com el procés a seguir quan es destini la caça al consum, així com també les mesures de seguretat, les novetats normatives i incidències més habituals que envolten l'activitat cinegètica. La jornada es farà a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, com dèiem també a la tarda, de 6:45 a les 8 del vespre, el dia 24 de gener. I la darrera jornada que els recomanem avui porta per títol 7a Jornada de Control Biològic. Les associacions d'ADBs de Catalunya organitzen per 7è any una jornada tècnica de control biològic per donar a conèixer com es practica aquest control en els conreus agrícoles avui dia. Una molt bona oportunitat per comunicar els avenços de R+D sobre control biològic en fruiters, pomeres i presseguers, sobretot, que estan fent a l'IRTA. Des de l'Oficina Catalana de la Generalitat presentaran l'adaptació que cal fer-ne en l'agricultura de les Terres de Lleida. Aquesta jornada es farà a la sala d'actes de la Diputació de Lleida el dia 31 d'aquest mes de gener de 9:00 a.m. a 2:15 del migdia. I fins aquí l'agrografia d'aquest dilluns 13 de gener. Com sempre, ens acomiadem amb música, avui amb una cançó de l'obra de teatre La importància de ser franc, porta per títol Melmelada o la fruita més madura, i amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.
La fruita, si és madura, és cert que llueix més. Té un tacte que és més ferm, per fora només. Però si la queixales perquè estàs despistat, el gust pot ser molt àcid. I ja te l'has menjat. En canvi, si és madura, és molt més dolça i suau. I és tan saborosa que t'omple el cos de pau. Ara vostè.
Ui. De la fruita, Letícia, a mi el que més m'agrada és afegir-hi sucre i fer-ne melmelada. I assaborir-la fresca a l'hora de berenar és un dels més grans plaers pel paladar.
Melmelada per berenar, melmelada per prendre, prepara la torrada i deixa't sorprendre. Melmelada per berenar, melmelada per prendre, prepara la torrada i deixa't sorprendre.
La fruita més madura té més experiència, en sap més de la vida i de la seva ciència.
I el plàtan i la poma poden lligar molt bé si saps com endolcir-los sense ser barroer.
I a mi m'agrada molt afegir-hi mantega.
És clar que sí, estimada, no hi posaré cap pega.
Melmelada per berenar, melmelada per prendre. Prepara la torrada i deixa't sorprendre. Melmelada per berenar, melmelada per prendre. Prepara la torrada i deixa't sorprendre. Melmelada per berenar, melmelada per prendre. Prepara la torrada i deixa't sorprendre. Melmelada per berenar, melmelada per prendre. Prepara la torrada i deixa't sorprendre. Melmelada per berenar, melmelada per prendre. Prepara la torrada i deixa't sorprendre.